Són les 10 i 5 minuts, reprenem el Sant Cugat a fons i ho fem amb una altra secció que s'estrena, però no en aquest cas el col·laborador no és que precisament s'estreni. Jordi Van Campen, bon dia.
Bon dia amb Gordo, on diuen Gordo, on diuen Vell, avui...
Escolta, jo això de Gordo no t'ho he dit.
Per sort això és la ràdio i no es veu.
En qualsevol cas, Jordi, el que deia és que ets un col·laborador habitual.
Habitual.
Però no en la secció que estrenem...
Sembla que en diuen vintage.
Que estrenem avui, una secció que quan me la vas proposar em va semblar molt, molt interessant. Li hem posat com a nom Rellegim. És una secció en la qual recuperarem clàssics recents, o no tan recents, per depèn una mica de l'edat que tinguem sobre... A vegades el recent canvia molt, però que potser no fa gaire que es van escriure, que en el seu moment ho havia llegit gairebé tothom, però que el pas dels anys i l'acumulació d'obres posteriors i clàssics posteriors, doncs potser ens han fet oblidar-los una mica, oi?
Oblidar-los una mica, però que si remenem una mica per casa, tots trobarem a les prestatgeries, i una mica la idea és aquesta, passar la mirada per la prestatgeria de casa i dir, ostres, si tinc aquí aquest llibre que va ser tan important en el seu dia, què sé jo, Els Pilars de la Terra, jo ara dic, per exemple, un títol, i tothom dirà, ostres, sí, l'he tingut a les mans, o em sona, o estava per tot arreu.
Aquest també l'he llegit.
Veus? Es tracta de recuperar aquests llibres, de buscar-los, de parlar-la una mica, i de dir, escolta'm, doncs potser el llibre m'agrada la idea de rellegir-lo ara, o senzillament, en parlar d'aquest llibre, puc pensar en un altre llibre del mateix autor, per exemple, o de l'autor, o de l'època, o de què passava en aquell moment de la història. Per exemple, avui parlarem d'un llibre...
Ja ho direm després.
Que hi ha moments històrics allà també al seu voltant.
El que sí que és veritat és que segurament els llibres són diferents, això s'ha dit moltes vegades, són diferents segons el moment de la vida en el qual els llegim. Per tant, poder, també, si els hem llegit, recuperar-los ara segurament ens farà veure'ls amb uns altres ulls.
El llibre d'avui us asseguro que si el vau llegir quan tocava i el torneu a llegir, diguéssim, ja, per exemple, de pares, ja de més grandets, no té res a veure.
Doncs començarem amb un document sonor per donar alguna pista als oients sobre quin és el tema, el llibre d'avui.
Vinga.
Bé, Jordi, la cançó és donar uns quants... fa activar alguna cosa,
alguna cosa
a la memòria, encara que no...
No sé, jo penso que tots els que teníem una edat, sobretot, diguéssim, discotequera en aquell moment, això ens ha de...
De quin moment estem parlant, Jordi?
Ens ha de despertar alguna cosa.
De quin moment estem parlant, de l'edat discotequera?
Veure, estem en el llibre estem a començaments dels anys 80, d'acord? Concretament la cançó és del 84... 84 és un any, que van passar moltíssimes coses.
No el vaig viure, Jordi. No cal
tornar-lo a viure. Entre altres coses, el que puc dir-te és que aquest senyor que canta es diu Limahl, o es deia, no sé ni si es viu, era alemany, no se li va sentir cap altra cançó ni per casualitat, i era un home que es passejava per platós de TV2, que en aquell moment era l'únic canal que tenia música, a la televisió, i bueno, feia una pinta espectacular en aquelles
he buscat en aquesta enciclopèdia dels nostres temps que és Google, què fue de Limahl.
Home, això és important.
A veure, et puc dir que no són capaços de... Diu que és un cantant de pop britànic que no es trobava
britànic.
En un bon moment. Que va ser rescatat pel director alemany Wolfgang Petersen per aquesta pel·lícula que, per cert, encara no hem dit el títol.
No hem dit el títol,
però
ara jo crec...
És la història interminable. Jo diré que coneixia el llibre i no la pel·lícula.
Bueno, de la pel·lícula, dir només una cosa molt ràpida. Es queda exactament a la meitat del llibre, que és una de les... A mi em sembla meravellós. És a dir, fas una pel·lícula sobre un llibre i exactament a la meitat del llibre plegues. Ho trobo meravellós. El director va dir... s'ha acabat el pressupost o alguna cosa.
O et queda l'opció de fer el mètode, el Hobbit, diguem, sí, que és agafar un llibre i partir-lo en tres pel·lícules.
Bueno, és que si la fessin ara una altra vegada et donaria per no sé quantes pel·lícules. Si li dones la idea al Peter Jackson, jo crec que estarà contentíssim.
Segurament ho recuperaria. Escolta, deixa'm dir-te que l'Imal va llançar amb un grup anomenat Kaja Gugu un nou single a l'any 2011.
O sigui, és viu.
Entenc que el 2011 sí que ho era. No he trobat que l'home s'hagi mort. He vist, veiem perquè també algun vídeo de YouTube de l'home cantant aquesta cançó, que clar, és el One Hit Wonder, no? En 2014. Per tant, encara la cosa va estirar.
La cançó era molt maca, la pel·lícula té moments fantàstics, però aquí el que volem, bàsicament, és parlar del llibre i hem d'entrar-hi. No surt el l'Imal en el llibre, però hi podria sortir, perquè està ple d'animals fantàstics de tota mena.
Sí, havent recuperat algunes fotos, jo crec que podria imaginar algun dels personatges. Bé, el llibre el recordo, jo que el vaig llegir fa molt de temps i he hagut de fer una mica de record, perquè a vegades les històries se't barregen. El recordo precisament com això, com un llibre molt màgic, com un llibre que transmetia una aquesta sensació de, potser, de la fantasia de fa molts anys, també, que ara solen ser més fosques, potser, les fantasies.
Mare de Déu, les fantasies d'avui, tot i que tenen personatges en comú, per exemple, vampirs surten tant en els llibres d'avui dia, Crepúsculos i companyia, com a la història interminable. El Michael Ende, l'autor, una de les coses que va fer va ser agafar tot de personatges mitològics de diferents mitologies, des de la Grècia clàssica fins als monstres dels Germans Grimm, tot el que tu vulguis, i va fer un popurri brutal i els va anar, diguéssim, col·locant en una sèrie d'ordres interessants que permeteixen unes aventures, doncs, fascinants, però que no parteixen d'un món de fantasia, sinó que parteixen de la més estricta quotidianitat. El llibre comença amb un cas d'això que ara en diem bullying, en una escola, amb un nano que es diu Bastian Baltasar Books, i entra en una llibreria a refugiar-se. Com que no sap què fer i diguéssim, està absolutament perdut i l'acaben de perseguir, doncs ell també comet un acte de vilesa, agafa un llibre d'aquesta llibreria sense permís i se'n va corrents. Se sent culpable, s'amaga a la pròpia escola, a les golfes, i allà comença a llegir el llibre. És obrir el llibre i entrar en el món de fantasia. Però fixa't que tenim els dos mons. I aquests dos mons sempre hi seran. És a dir, anirem combinant el món real, el món de tinc gana, no he berenat, estic sol, m'han perseguit, el meu pare no em fa cas, la meva mare és morta, que és el món d'aquest nano, amb el món de la fantasia, de les aventures del seu alter ego en el món de fantasia, que és l'Atreyu, que és una mica l'heroi de la pel·lícula, també, no? Mm-hmm. més que el nano. I aquí hi ha unes aventures fantàstiques. I una de les meravelles del llibre és que el llibre estava editat originalment en dos colors. Uh-huh. L'aventura real era d'un color i l'altra d'un altre. Una tinta vermellosa sèpia i l'altra verda maragda. Clar, tu tenies allò a les mans, aquell objecte, tan lluny de les tablets d'avui dia i dels kinders i aquestes coses, i tenies un llibre de dos colors que anava combinant...
I semblava... transmetia també al final.
Literalment era molt màgic.
I en aquest sentit, recordo que hi han coses d'aquestes que quan llegeixes els llibres, sobretot de petit, que potser no, amb el tema dels idiomes, no acabes de portar-ho. Jo sempre, dintre del meu cap, ho havia pronunciat com fantàsia.
També, eh?
Tota la vida, eh?
No, sí, i no t'estranyi que jo també, o... Fantàsia.
És aquestes coses que a vegades no... Com que no ho relacionàvem que pogués ser una paraula normal, i poses una altra pronunciació.
Bé, la llibertat que tenen els llibres, escolta'm, i la imaginació que tenen els nanos, que és una cosa fantàstica. Insistim en una idea que hem dit abans, per això, nosaltres podíem haver llegit aquest llibre de nens o d'adolescents, però d'alguna manera aquest llibre, si el rellegim d'adults, el veurem en una clau completament diferent. Ens fixarem més en la història real que no pas la de fantàsia o fantasia, per una banda, i d'altra banda començarem a reconèixer tots aquests petits elements màgics que, clar, al principi creus que l'autor ha creat i en canvi després veus que no, que els ha anat manllevant i els ha anat col·locant estratègicament aquí. De tota mena, des d'aranyes gegants com en El Senyor dels Anells, fins a vampirs com a Crepúsculo, fins a gnoms, fins a tot el que vulgueu.
Que de fet, aquesta és el que dèiem abans, que és una fantasia com més innocent, més... Que de fet sí que ho al final acaba transmetent el que... Però és menys fosca que l'actual.
És menys fosca, però la història original de per què l'autor fa aquest món de fantasia i com s'escapa allà dintre ja no és tan clara. Ell és fill de la Segona Guerra Mundial, a Michael Ende, ha de virar la postguerra, Ell és fill, a més d'un pintor surrealista que es moria de gana.
No els hi solia anar molt bé a la vida, no?
Aleshores, aquestes persones van tenir una infantesa duríssima de postguerra nazi a Alemanya, imagineu-vos, i d'alguna manera la idea de crear un món de fantasia on refugiar-se, on poder trobar valors positius, escapant de tota la runa que devia tenir al voltant, literalment runa, és a dir, parets enrunades, no sé si heu estat a Berlín o... I aquesta gent van viure allò d'una manera molt dura. Tinc aquí apuntat aquest tema que a mi m'agrada molt, no? Allende fa una defensa de la fantasia, la va fer al llarg de tota la seva carrera d'escriptor, perquè la societat de consum arraconava molt això i el que volem és aquest consumisme continu. I d'alguna manera la fantasia no és un... No només ens permet escapar de la realitat, sinó que ens permet arribar a la nostra ànima, al més íntim de nosaltres mateixos.
Precisament, la història interminable ha sigut un referent per molta gent jove. Realment ha marcat el... Són personatges que són coneguts, són noms que almenys han passat al record de la gent.
I en tenim un que ha passat bastant, no? En castellà?
Sí, en aquest cas. No tenim ara mateix, crec, no podem recuperar cap de les seves cançons, però sí que és un grup que ha passat a... Que és molt conegut i que potser la gent que no ha llegit el llibre no sap d'on surt.
Que són Vetusta Morla. Vetusta Morla és un grup de música prou conegut, amb tot d'èxits importantíssims, que sigui Copenhagen, per exemple, i és un personatge que en el llibre és una tortuga gegant que representa la tristesa màxima i la resignació màxima. Veus que no és tan innocent el llibre, eh?
No. I les tortugues gegants sí que són bastant recurrents. També en Discworld també hi ha una tortuga gegant.
En tota la cultura oriental és un mite, no? Que només cal pensar, per exemple, en el Follet Tortuga, però podríem anar a mites
més... El Follet Tortuga sí que...
També podríem parlar un dia de Follet Tortuga, no?
Follet Tortuga...
Però sí, home, la Vetusta Morla és aquesta tortuga gegant que viu en el pantà de la tristesa, que és, penso, un dels capítols més durs del llibre i amb tota seguretat de la pel·lícula, perquè el director es va dedicar allà a fer el que se'n diu filmografia lacrimògena dura.
Es va gastar tot el pressupost allà i no va poder arribar al final del llibre.
Tots els nens ploren perquè el cavall del protagonista, un cavallet que es diu Artax o una cosa semblant, acaba enfonsat i morint-se en el pantà de la tristesa i el guerrer l'ha d'abandonar allà mentre s'enfonsa en la típica escena d'Arenes Movedisses.
Sí.
I la meva filla gran, per exemple, mai va superar aquest fragment de la pel·lícula, no? Una mica rotllo Bambi, quan
sí,
mata la mama.
Sí, a tots ens ha marcat que és alguna pel·lícula o altra.
I en canvi, doncs, fixa't, el grup de música de Vetusta Morla, doncs, treu el nom d'aquí.
No, de fet, és segurament un d'aquests llibres de capçalera, però per què creus que s'ha quedat enterrat, potser, sota de noves propostes?
A veure, avui en dia és absolutament inviable. Aquest és un tema que, si vols, en parlem llargament un dia. És absolutament inviable que un llibre, diguéssim, sobrevisqui més de, què sé jo, 6 mesos en el nostre imaginari. La quantitat absoluta de novetats, però no només a nivell de llibre, és que a nivell d'internet, de qualsevol cosa. Jo l'altre dia, tornem a la meva filla, parlava, vaig intentar comunicar-me amb ella perquè té 14 anys.
A veure amb quin idioma li has de parlar.
Li vaig anar a parlar d'una actriu de la qual ja em parlava a l'estiu, una actriu de no sé quina sèrie, de Juego de Tronos, no sé què, i em diu, però papa, de què parles? Si això ja... Saps allò?
Ja, sí.
I em va començar a parlar d'una altra sèrie, que no sé què, dic, vale.
L'intent sempre és important.
Sí, però no em donen punts ni estrelles.
No, però participar no és suficient. No
donen premi. Vull dir-te que la quantitat d'incom que reben avui dia tots aquests nanos que estan, bueno, tenen la sort o no, això també s'haurà de veure en el futur, doncs estar exposats a tantíssima pantalla i tanta tecnologia, doncs, clar, què retenen? Jo no ho sé. En canvi, antigament, anem a fa 30 anys enrere...
Sí, això d'antigament sona una mica...
No, però vull dir-te, quan un llibre, diguéssim, era impactant, o una cançó, o qualsevol cosa,
sí, literalment.
Era un any sencer que te la menjaves. Aleshores, allò anava deixant un pòsit. Després, Mikhail Ende, ell mateix va tenir tota una sèrie d'altres èxits que se'l van també...
Sí, això anava a dir, que què més ha fet Mikhail Ende?
A veure, el llibre més bonic que té és Momo. Momo, literalment, és un llibre extraordinari que molts de vosaltres coneixereu. N'hem parlat també en aquesta casa en altres ocasions. I parlar d'una nena innocent, absolutament, que el que ha de fer és enfrontar-se als homes grisos que roben el temps dels homes. Momo és un llibre preciós, es reedita contínuament, igual que l'Història en Terminal, és a dir, continuen encara editant-se, i bueno, diguéssim que això són llibres importants per quan tens de la vora de 14 a 16 anys. Bueno, o en aquell moment, això ara jo ja no ho sé.
Jordi, Jordi, em deies abans que no et digui vell i llavors tu mateix t'estàs...
Perdona, que m'ha caigut l'audífon i ara no sé què em dius.
T'estàs dient vell tota l'estona tu sol.
És que et sents una mica... Després, l'altre llibre que tots hem conegut, diguéssim, del Michael Ende és Jim Butó i Lluc el maquinista, que això va ser una lectura obligatòria escolar durant molts anys. Aquí sí que ens anem a edats més petits, tipus 8 anys, i aquí el món de fantasia és una cosa espectacular, és com una capsa que l'obres i explota les mans i hi ha tanta imaginació i tantes coses, és tan bonic i és tan... i valors positius. I, nois, no sé, jo penso que són llibres que podríem recuperar una miqueta.
Doncs aquest sí que ens l'apuntem, parlarem d'uns quants més durant aquesta temporada, espero, vinga. Jordi, que anem recuperant. La veritat és que és cert que ho hem parlat en altres seccions d'aquesta temporada ja, que només portem una setmana, però sembla que ja portem aquí un mes fent seccions, però precisament això de rellegir els llibres ens dona una visió completament diferent. Al final és com veure una sèrie una altra vegada, que també?
Ens
tens una altra manera, perquè també saps com acabarà, per tant et fixes potser en coses que no t'havies fixat. Però volem parlar d'una altra cosa, perquè Jordi, vindràs també a fer una altra secció els dijous.
La cadena és per això. Vale, jo pensava que la cadena era...
Exacte, els dijous vindràs dos cops al mes, tampoc et demanem, tampoc et demanem tant. En la que vindràs amb el Joan Tres.
Amb el Joan Tres, encantadíssims de la vida.
A parlar-nos de poesia.
Clar, que aquesta és l'altra que segurament també tenim per casa, eh? Aquests petits llibres amb el llom tan prim que dius, això què és? Ah, és un llibre de poesia. Escolta'm, agafeu-los, només que l'obriu una pàgina, llegir un poema, no que llegir-se tot el llibre. I en aquest cas tenim la sort que des d'allà, aquí a Sant Cugat, tenim el Festival Nacional de Poesia, tenim 50 artistes, poetes, cantants que venen aquí a donar el millor dels mateixos, que a més s'ha de dir que en aquest cas ho fan, en la majoria de casos, a la bestreta o, diguéssim, per amor a l'art, perquè gràcies a les intervencions del govern al setembre del 2017, em sembla, els comptes de la Generalitat i també doncs, altres articles, 155 i de més, doncs, ha sigut complicat muntar el festival d'aquest any. I, en canvi, és un festival que penso que serà dels millors que hi ha hagut en molt de temps.
Precisament,
molt digne.
Ha començat, arrenca, si no m'equivoco, quan va començar? Ahir, oi? Ara dic que ara m'he quedat en blanc amb les dates, però em sona el 10 de... d'octubre, ho va fer amb Montserrat Abelló, una poeta de vida i combat, va ser aquest primer acte.
Montserrat Abelló, amiga d'aquesta casa, la vam portar aquí no sé quantes vegades, als seus 80 i tants anys, i 90 i tants anys. He de dir que la casa pagava el taxi, l'anava a buscar a casa seva, la portàvem a Cugat.cat, aquí ens en vam preocupar molt de la Montserrat. Celebrem el centenari del seu naixement. Una veu, llàstima que s'ha perdut, però una veu que ens queda, una veu preciosa. I és un dels diversos homenatges que es fan en aquest festival. Tenim la Montserrat Abelló, tenim el centenari de Manuel de Pedrolo, que, bueno, poeta ben bé, no és que diguéssim sigui la seva especialitat, però allà està també. Tenim la figura de Ricard Creus, que compleix 90 anys, poca broma.
Clar, ara arriba el moment d'homenatjar les figures claus de la literatura catalana del segle XX. Perquè ara és quan arriben els aniversaris dels seus naixements.
Bueno, i d'altra banda, a veure, és la 18a edició del Festival de Poesia, que ara es diu Festival Nacional de Poesia, perquè no es va començar dient així, i sempre s'ha fet aquesta figura del poeta d'honor. Mm-hmm. I sempre hem anat, diguéssim, intentant que abans que la gent marxés, doncs, per exemple, a casa de la Montserrat Abelló, doncs, se li donessin aquests reconeixements. L'altra figura que es recorda aquest any i que també és poeta d'honor nostre és Màrius Sampere, traspassat aquest any passat, i del qual també esperem recordar-ne els versos.
Aquest festival acaba al novembre, si no m'equivoco.
Serà llarguet, sí.
Sí, no, de fet, la sensació, t'ho dic com a, en aquest cas com a periodista que ha estat cobrint aquesta, diversos actes, és que aquest festival l'any passat es va allargar molt més que aquest any, que hi havia actes relacionats amb el festival fins passat Nadal.
A veure, heu de pensar que l'any passat va ser molt complicat. Totes les intervencions polítiques, etcètera, etcètera, van donar un clima de gran inestabilitat i, ens agradi o no, la cultura depèn de les institucions, en la mesura d'organitzativa, logística, econòmica, etcètera. Va ser complicat, penso que se'n van sortir molt bé els organitzadors. Aquest any, per això, a mi em dona la impressió, veient el programa, realment que s'ha fet un esforç importantíssim i que està tot molt més ben concretat i sintetitzat. Hi ha de tot. I, a més, recuperem els duels poètics i recuperem la presència de les llibreries. Aquesta és una altra molt important. Poesia, llibreries, estan relacionats, han d'estar-ho. Tothom convidat, són actes gratuïts en la seva absoluta majoria, sobretot les llibreries i galeries d'art, etc. Anem cap allà.
Doncs, Jordi, destaca'ns algun dels actes que perquè la gent també se'ls pugui apuntar a l'agenda del més destacat del que ens espera en aquest mes de poesia a la ciutat.
A veure, més que destacar els actes, perquè això de la sensibilitat i els gustos anirà a gust de tothom, jo el que us diria és agafeu el programa. És a dir, el programa que el teniu editat, que el teniu també per internet, a la web de l'Ajuntament. Agafeu el programa, veureu que és completíssim, hi ha absolutament de tot, des del divertidíssim Josep Pedrals fins a l'avantguardíssim Vicenç Altaió, hi ha la Maria del Marbonet, hi ha un espectacle dirigit pel Jordi Bosch, tenim absolutament de tot. Tenim poetes d'aquests també potser desconeguts, que potser ens agradarà descobrir. Tenim, jo el que hauria de dir potser és que es farà la presentació del llibre, el títol és curiós, Fourmillante, de Miquel Àngel Llauger, que és el llibre guanyador del 16è Premi de Poesia Sant Cugat a la memòria de Gabriel Ferreter.
Això anava a dir, el guanyador de...
Això es farà el dilluns 22 d'octubre al Cafè Auditori a les 7 de la tarda, tothom hi és convidat. Bon poeta, bona veu, bon rapsoda i a més que fa una cosa que a mi m'agrada molt, que és una poesia molt quotidiana. És un poeta que et parla dels seus fills tranquil·lament, que et parla de la seva vida normal i corrent, no et ve amb metàfores estranyes ni coses complicades. Us el recomano moltíssim, repeteixo el nom, Miquel Àngel Llauger, Llauger, i d'altra banda, escolta'm, el llibre també està a les llibreries.
Això està bé, estaria bé també que si algú li agrada, doncs també contribuís a la sostenibilitat dels autors.
Sí, perquè bàsicament és els autors, no de cap altra cosa. Recordeu que un llibre de poesia sempre, sempre, sempre serà el llibre més econòmic que pugueu comprar. No és gruixut, amb 12 euros normalment tenir un llibre de poesia val la pena.
Doncs Jordi, ens apuntem a aquestes cites. El que m'agradaria, deies abans que no em vols destacar cap, però et demano un suggeriment, des de la meva perspectiva personal. Si jo que no estic en el món de la poesia, de fet, més enllà del que he fet a l'escola, no he entrat en contacte amb la poesia, quin d'aquests actes em puc apuntar per fer un primer contacte? Ara t'he trecat molt, ja ho sé, Jordi.
A veure, ahir teníem el Biel Mesquida, per exemple. Hi ha poetes de tota mena, i dintre de poetes hi ha poetes i poetes que, a més, saben ser rapsodes, que són dues coses diferents. Una cosa és escriure poesia, l'altra saber recitar. Casos com el Josep Pedrals, casos com el Biel Mesquida, és gent que pugen en un escenari i és que us frapen, perquè tenen aquesta veu, aquesta simpatia, aquesta manera d'enganxar amb el públic. Des de l'Associació Ciutadana Gabriel Ferreter, per exemple, hem estat portant el Josep Pedrals als instituts durant tot l'any passat, i els nanos estan, clar, és que no poden deixar de mirar-lo i d'escoltar-lo.
Té carisma, cert.
Bàsicament és un gran rapsoda, és una persona que sap actuar dalt d'un escenari. Si a sobre és un bon poeta, doncs escolta, ja ho teniu fet, això. També s'hauria de destacar que es presenta el dia 25 d'octubre, a les 7, al Siglo Mercantic, l'edició crítica de Les dones i les dies de Gabriel Ferreter. Les dones i les dies, sabeu que són els tres llibres de Gabriel Ferreter junts, en un sol volum, i ara feia diversos anys que no se'n feia una obra nova. Jordi Cornudella, que és el curador de l'obra, ha fet aquesta edició nova, està a Can 62... teniu tots els poemes, també teniu l'aparell crític, diguéssim, totes les explicacions, i és un llibre que paga la pena de tenir. És un llibre bonic, a més, l'han editat, molt ben editat, amb una etapa molt interessant entre tova i dura, i trobo que paga la pena.
Doncs Jordi, citarem aquí un parell de setmanes amb el Joan perquè ens detalleu amb més aquest programa, perquè ens feu suggeriments, perquè i d'aquí un meset ens tornem a veure per rellegir una altra obra.
A veure què toca.
Ens acomiadem una altra vegada amb Neverending Story, aquesta cançó de la qual hem aprofundit més del que potser ens esperàvem
en
aquesta secció.
Val la pena el límel.
She made that.